Temps de Terra, amb l'enginyer agrònom Pere Puigbert.
I un dimarts més és moment de parlar de l'actualitat del camp amb l'enginyer agrònom Pere Puigbert. Pere, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
Pere, fa dues setmanes et vam deixar que estaves de viatge cap a Huelva i ens vas parlar de tots els cultius que hi havia durant aquest trajecte. Ara no sé si ja has arribat, encara estàs de viatge, com...
No, he arribat, però tinc moltes coses per explicar-vos perquè no vaig arribar a explicar-vos la meitat de les coses que he vist de camps i de la manera que està l'agricultura en general a tota la península Ibèrica, que són coses que ens afecten dia a dia. Saber com està tot, doncs realment és molt interessant, i per mi més encara, i poder-ho transmetre a els nostres oients, doncs em sembla una tasca molt agradable.
Doncs som-hi. Explica'ns tots aquests cultius que no ens vas poder explicar. Per on vols començar, Pere?
Mira, la distribució és que a Espanya és curiós, eh? Catalunya ja ho sabem perquè és més proper, però la quantitat de cultius que hi ha, és a dir, és molt agrícola. Mm-hmm. Industrial és poquet. A part, jo en aquests viatges habito a les grans ciutats, veure la geografia com va avançant. Jo us explicava que en la part de que estaven, com vam connectar la setmana passada, era la part que hi havia cereals, hi havia vinyes, però a mesura que vas endinsar-te cap al sud, trobes una gran quantitat d'ametllers i oliveres. Uh-huh. Oliveres que aquí, per exemple, pràcticament fa 3 mesos que els hem collit, imagina't si allà n'hi ha tantes que encara estaven collint. Per tant, una de les coses que la gent podrà entendre, i si us hi expliquem, és que l'oli que es cull tard, és a dir, l'oli que es cull, per exemple, ara fa 15 dies, té molta més quantitat, és a dir, rendeix molt més que un oli collit al mes d'octubre. Uh-huh. Per tant, si veieu oli que està uns preus de 4 o 5 euros al litre, si us posa aquest verge extra, que podria ser, és un oli que té una acidesa molt alta. Uh-huh. Cosa que no està ara, no està tan de moda, és a dir, la gent busca olis que no tinguin acidesa. Per aconseguir això, s'han de collir les olives verdes. Verdes o que no siguin tan madures com ara. Això, doncs, ho he vist en grans quantitats a les províncies de Còrdoba i Jaén. Allà m'hi vaig passejar molt. Vaig veure el mal que havia fet l'aigua, perquè en els camps molts d'aquests estan a muntanyes i el ploure tanta quantitat va fer una cosa que se'n diu els reixors. És a dir, se n'emporta la terra i fins i tot alguns camps s'havien dut les oliveres. Uh-huh. Llavors vam estar baixant més cap al sud, cap a la província de Huelva, que és el que tu has dit al principi, i allà vaig poder veure la immensitat dels cultius de maduixes. Per això aquí, quan ara en aquests moments encara estem inundats de maduixots, i dius, com pot ser que hi hagi tanta... Doncs sí, perquè em vaig estar parlant amb pagesos, mm-hmm. Hi havia pagesos que tenien 40 i 50, i no eren pagesos grans, 40 i 50 obrers collint maduixots.
Carai.
Mm-hmm. Imagina't el dia la quantitat de quilos que cullen.
Clar, tenen plantacions molt extenses, entenc, no?
Doncs no són tan extenses, però són cultivats sota plàstic, i llavors el rendiment és molt alt. Mm-hmm. Sí que tenen quantitat, perquè per una persona que no sigui pagès i semblarà que és molt, però per un pagès tenir 4 o 5 hectàrees, doncs tampoc és que sigui una gran extensió. Llavors, bé, he vist molts de cultius, una cosa nova que he vist, és molt de cultius de nabius. Uh-huh. És a dir, molts maduixers s'estan substituint per camps de nabius. Quin avantatge tenen? La maduixera, com a màxim, dura 2 anys. Normalment, cada any la canvien, perquè el segon any ja perd una mica de força. No que no sigui bona, eh? Tu pots tenir una maduixera plantada 10 anys i seguirà donant maduixes, però va perdent força, en dona menys quantitat i llavors la canvien. En canvi, el nabiu pot viure molts anys perquè és un arbust. Uh-huh. I aquest arbust, doncs, va fent, n'hi ha a fora d'hivernacles, n'hi ha a dintre, vull dir que és bastant curiós.
I entenc que després, el nabiu, no era habitual el nabiu tenir-lo plantat en aquesta zona.
No, uh-huh. No. El nabiu molts venien de fora. Uh-huh. I ara tota la part aquesta del sud ja s'estan plantant molt, perquè és una cosa, m'imagino jo, que està de moda i cada vegada la gent en consumeix més. El ser fruits vermells, i aquest és, no és tan delicat com el gers, en castellà les frambueses, mm. És a dir, no és, és una cosa que és més soferta, diguéssim, tant per collir-la com per conservar-la en, diguéssim, una fruiteria o un supermercat. Mm-hmm. Llavors, a Veona he vist molts cultius de taronges.
Mm-hmm. De taronges de València, els has vist? O
no. És a dir, a València també n'he vist, però ara encara estaríem en el sud, i al sud n'hi ha molts cultius de taronges, però molts. I una cosa que m'ha cridat molt l'atenció és que alguns camps estaven plens de taronges i alhora estaven florides. Uh-huh. És a dir, que m'imagino que no els han pogut vendre totes, o els hi han pagat molt poc i els han deixat a l'arbre. Potser encara els acolliran, però de moment l'arbre va fent el seu curs i té els fills de l'any passat encara enganxats en el taronger i ja està fent nous fills amb una gran floració.
És curiós, sí, això, eh? Se li han encadenat les dues.
Sí, és molt curiós. Uh-huh. Ho veuríeu ple de taronges i alhora ben florit blanc. És a dir, semblaven tarongers nevats. Uh-huh. Llavors també he vist que alguna vegada n'he parlat del canvi de cultius a molts de camps d'aguacates.
Uh-huh, sí.
D'abocats, molt de camps. És a dir, plantats a qualsevol marge, a qualsevol feix en pendent, moltíssims camps d'abocats, i alguns camps, això n'he vist menys del que em pensava veure, ja a la província de Granada, a camps de xirimoies. Camps de xirimoies, Granada és un gran producte de xirimoies, i per tant, em pensava veure més, però es veu que és un cultiu que va menys, uh-huh, com el abocat i mango també he vist, molt de cultius de mango.
Per tant, la xirimoia entenc que s'està substituint per altres cultius, però?
Sí, o queden les que hi ha, perquè és un arbre que viu molts anys, uh-huh, però no s'està plantant plantacions noves. Uh-huh. Per això també té una raó de ser que el preu sigui tan car. És un cultiu que és molt saludable, el fruit, però no té tants adeptes com pot tenir un mango i l'abocat, que són fruites que cada vegada la gent té més tendència a comprar-los.
I la xirimoia és autòctona d'aquí o també és com el mango o l'abocat que els hem importat?
Els hem importat, són subtropicals, que és a dir, resisteixen al clima tropical, però ara també el clima que tenim aquí en el sud, que no fa molt fred, hi ha una temperatura constant tot l'any, també pot viure perfectament. Uh-huh. I són arbres que la fulla sempre la mantenen, és a dir, és fulla perenne, van canviar la fulla quan hi surt de nova, però va fent el seu curs durant tot l'any en fulla. Uh-huh. Doncs també a la província de Màlaga hem tornat a veure una quantitat d'ametllers, però bestial, vull dir, hectàrees i hectàrees, i també molts tarongers i oliveres. És a dir, a part de les ciutats, de la costa, que hi ha moltes cases, tot l'altre és agricultura. També a Sevilla hem vist camps de cotó, cereals extensius n'hem vist també camps de blat, i ja tirant més cap a la part d'Almeria és aquella bestiesa que la gent no es pot imaginar. Un mar d'hivernacles. Allà pràcticament surten, centenars de camions diaris, que és els que veiem passar per aquí, si anem per l'AP7, que està, fa tan difícil, centenars de camions diaris d'enverdures, tomates, sobretot, pebrots, m'hi vaig parar en aquells hivernacles, tomates, pebrots, aubergínies, carbassons, estan farcits. I tot el que t'allarga la vista, sigui a Almeria, tirant més amunt també ja encara a Múrcia, tot són camps de plàstics. Cada vegada més resistents, perquè primer van començar amb plàstics molt suaus i de qualsevol manera, ara pràcticament ja són cases de plàstic i algunes fins i tot de vidre.
Han anat evolucionant, no? Aquesta podríem dir que és la indústria més potent de verdures, aquesta d'aquí que ens comentes?
I tant, de tota Europa.
De tota Europa, carai.
Sí, de tota Europa. És a dir, l'únic que li fa una mica de competència amb tomates és Holanda, però en quant a cultiu en aquesta època és pràcticament tot el que mengem, tant en aquí com el que es menja a tota Europa, són pebrots i tomates d'Almeria. Clar, aquí podrien diferenciar diferents varietats. Això, el dia que parlem de tomates, ja us ho direm, però els pagesos intenten cultivar el que els hi paguen més. Sigui un moment la tomata de branca, sigui un moment la tomata aquella forma de pera, de bombeta, sigui, alguns cultiven aquesta tomata tan especial, tan bona i tan cara, que és la tomata Raf, que un dia t'explicaré com es cultiva, que és una mica especial. I anar pujant, trobes ja llavors tota l'extensió de Múrcia, que són molts enciams, fulles de roure, totes aquestes bosses d'enciams que veus als supermercats, i cebers que els veus embolicats. Tot això es produeix a la província d'Almeria i Múrcia. Tota la zona aquesta es produeix una quantitat d'ancians, però bestial, eh? Una cosa que jo me sorprenia.
I tota aquesta zona d'Almeria, Pere, què té perquè sigui tan bona, no?, per produir totes aquestes extensions de verdures i hivernacles?
Sol. Un sol que no s'acaba mai. És a dir, no té una temperatura extremadament freda, perquè ni calenta, perquè a la nit baixa la temperatura, però no arriba a temperatures que puguin fer parar els cultius. És a dir, no, són hivernacles que no tenen calefacció, eh? A la diferència d'Holanda i França, que han de posar calefacció, i aquí Girona també, en allà tenen la sort que sota plàstic, graduant una mica la ventilació, o se'ls hi pot viure perfectament un pebrotera, una tomatera, un carbassó, com si estiguessin aquí plantada el mes de juny i juliol. És una cosa... I, clar, i llavors també el problema que tenen una mica és el vent. Sempre fa bé, però ja se'n cuiden de posar-los un al costat de l'altre ben arrecerats. Llavors, com queda com un mar, tots són hivernacles, el vent passa per sobre. Però sobretot el sol, que no sempre fa sol. Clar, això avança el cultiu tant que vulguis.
Clar, i abarateix una mica els costos, no? Perquè si no hi han de posar la calefacció, entenc que també és més fàcil.
Això és bàsic. Això que has dit és bàsic. Perquè un cultiu, ara mateix Holanda pot produir tomates, però sortiria en competència amb les d'Almeria, que li posen, que no li han de posar cap gasto, només l'aigua. Que l'aigua és un problema que tenen, però el que fan és la bomben amb pous, que no és que els hi donguin massa quantitat, però la tiren a dintre unes grans basses. I de la bassa, en gota a gota, poden arregar-ho. Això sí que és un problema, no, perquè l'aigua és un recurs limitat. Aquest any hi ha hagut molta, però hi ha anys que realment és poc. Però és un... Diria que m'ha sorprès molt, perquè jo vaig estar-hi fa 30 o 40 anys, i i és molt més quantitat, exagerat, i també a Múrcia també n'hi ha molts, i sobretot que, a part de, dels arbres fruiters que hem dit, que també per la temperatura són, l'espai que queda lliure, també hi havia patateres que ja els estaven arrencant. T'imagina, aquí els estem plantant i ja els arrencaven. La diferència de temperatura és molt gran.
Clar, faltarà aquests cicles de les plantes, no? Fa que uns ho plantem abans que d'altres.
Exactament, com més al nord, la latitud fa que primers, les primeres patates que hi ha noves en el consum d'Europa venen d'Egipte i Marroc, ara ja comencen a venir de Mala, llavors vindran de València i aquí el mes de juliol i agost seran d'aquí.
Doncs Pere, ens queden un parell de minutets, no sé si ens vols comentar algun altre cultiu que hagis vist durant aquest viatge.
Jo m'ha agradat molt també al final del viatge tota la part de Benicarbó i Tarragona, que hi ha horta, hi ha aquest cultiu que a mi m'agrada tant, que és la carxofera. Això també ho he vist a València, però no tanta quantitat. La carxofera, que ara encara estan donant un munt de carxofes, que diria encara no tocaria acabar-se, però que és un any com m'ha fet fred fins ara, doncs la carxofera, el seu, si no fa molta calor, va aguantant aquell capullo, que és una carxofa, i llavors la poden anar tallant i va fent de noves. Vull dir, tota la part nostra, que ja coneixem més, llavors també he vist camps de garrofers, també la part sud, que abans no n'hi havien d'antics, però no n'hi havien de noves plantacions. És un cultiu que també va més, la garrofa, com a substitut de moltes, és una gran proteïna, pot ser un substitut del cacau, perquè també és bo la garrofa en pols,
i tant,
per endolcir la llet, i per tant, no, l'agricultura l'he vist bastant bé amb els seus problemes, sobretot ara que han de pagar el gasoll tan car, però bé, seguim.
Doncs Pere, moltes gràcies per aquest repàs de cultius que ens has fet per aquí, per tota aquesta zona de la península Ibèrica, i ens retrobarem dimarts que ve parlant de més cultius al temps de terra.
Molt bé, doncs fins la setmana que ve, ha estat un plaer estar de nou amb vosaltres en directe.
Igualment, gràcies Pere.